A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un apunt només anecdòtic per a aquells que vagin a fer Sitges tapa-tapa si van a petar l'Ateneu. L'etapa està dedicada a Ferran Tarrida. Això és per fer servir les paletals, eh? Ferran Tarrida, del Mármol. I li preguntàvem amb l'Ignasi Montaner. Saps en Ferran Tarrida? Diu Joan Tarrida. No, Ferran Tarrida. I ara hem escatit una mica la qüestió. Sí, va per aquí, va per aquí. Va per aquí. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ferran Tarrida era fill de Joan Tarrida.
Sí, aquest senyor Joan Tarrida que va estar a Cuba es va casar amb una cubana que es deia Del Mármol, cognom, i clar, va tenir un fill, Ferran Tarrida Del Mármol.
D'acord.
No? I aquest va ser... va tirar... bueno, suposo que el seu pare era un capitalista perfecte i ell era un anticapitalista perquè va tirar cap a l'anarquisme, cap a la filosofia comunitària i utòpica i una sèrie de coses d'aquestes. Va...
quina definició potser... has fet servir, eh? Un capitalista perfecte, son pare.
Home, m'imagino. És que si no, com pot funcionar una fàbrica, si no... bueno, potser perfecte no, perquè el capitalista perfecte és dolent i explota els treballadors. Explota els treballadors. I en canvi el Joan Tarrida era una bona persona que es va preocupar de la gent, que quan hi va haver un incendi es va preocupar de buscar feina pels...
aquell episodi que tu ens vas comentar un dia de l'incendi de la fàbrica Tarrida.
Exacte, sí, que vam llegir un tros
d'un incendi espectacular
de Roig i Reventós.
D'acord.
Fa molts anys, per això.
Molts anys, però recordava que era un relat de Roig i Reventós,
sí,
vaja, escruixidor,
molt viu d'això. I en canvi ja dic, el fill, doncs, que diria, em sona, però no voldria assegurar-ho, però diria que sí, que es va mostrar partidari durant la...
És que l'hem atacat a traïció, l'Ignasi, per
sí,
això ara fa molt.
No ho porto preparat, però el que recordo, no? Durant la setmana tràgica es va mostrar partidari d'en Ferrer Guàrdia, i em sembla que va haver de fugir, i la qüestió és que va estar rondant per França i per Anglaterra. Em sembla que després va tornar alguna vegada a Sitges, més endavant, però va acabar finalment morint, no sé si a París o a Londres, vull dir, aquest senyor.
D'acord.
I durant la guerra, com que va triomfar la seva ideologia, no, socialista, utòpic o anarquista, doncs durant la guerra, abans de la guerra, en temps de la República, al carrer de Sant Josep li van donar el nom de carrer de Ferran Tarrida. I el passatge Sant Josep, que avui és carrer Gaudí, passatge Sant Josep, la travessia del carrer Sant Josep,
sí.
Actualment és carrer Gaudí, que arriba fins al carrer Termes, doncs va ser passatge Ferran Tarrida, que un dia em vaig trobar l'Enric Ill, tot empipat.
És a dir, va haver carrer Ferran Tarrida, sí, i passatge Ferran Tarrida.
És que abans era carrer de Sant Josep i passatge de
Sant Josep. Ah, està més clar que l'aigua.
Per tant, si va canviar un, va canviar l'altre.
Està clar.
No, em vaig trobar un dia l'Enric Ill, el pintor, que ja va morir, que tot empipat, perquè aquí m'han dit que això era Ferran Tarrida i mai a la vida ha sigut Ferran Tarrida, ni abans ni després, i vaig dir sí, durant la guerra.
És a dir, durant la República.
La República
i la guerra.
I la guerra,
d'acord,
clar.
D'acord, clar, fins a acabar la guerra.
L'any 39 va tornar tots els sants.
És a dir,
van tornar.
D'acord. És a dir, durant la República i durant la guerra, al carrer Sant Josep i el passatge Sant Josep van ser carrer Ferran Tarrida i passatge Ferran Tarrida.
Sí, senyor. D'acord. Doncs aquest és el que jo recordo. Comparació
del fill de Joan Tarrida, l'home de la fàbrica, que en el seu dia es va incendiar.
Això és el que jo recordo, sí.
I segons testimoni de l'Ignasi, una bona persona, Joan Tarrida.
Sí.
Bé, Ferran Tarrida, però...
Sí, home, jo tampoc no puc afirmar-ho rotundament perquè no el vaig conèixer ni tal, però em sembla que es va portar molt bé amb Sitges. I mentre ell va estar al front de la fàbrica, va donar feina a moltíssima gent. quan ell es va morir o quan va passar el seu fill, un altre Tarrida del Mármol, que no devia ser el Ferran, no recordo en aquest moment com es deia, la cosa va anar pel Pedregar i es va acabar tancant la fàbrica.
D'acord, fent valer la frase, fet allò dels avis, dels pares i dels nens.
Els avis ho fan, els fills ho conserven i els nets ho destrossen.
Queda clar? Doncs això. On ens havíem quedat?
Ens havien quedat, estàvem parlant dels plans d'Aiguadols. Mm-hmm. Havíem parlat del carrer de Sant Jordi, del Fondo de les Oliveres, ja sortirà. Mm-hmm. Un, dos, tres, aquí miro la xuleta perquè no... Del carrer Ara, Rocapons.
Gràcies.
Ara, escolta, quina vergonya, no?
No, home, vergonya, no.
No, dir, però vaja.
Això ha estat un...
Una persona que conec perfectament.
El que en diuen per aquí és un blanc, això. T'ha passat un blanc.
Ja, he tingut tractes amb ell i tal, i que no em recordi és un problema, però bé, és igual.
El carrer bueno, de Josep Rocapons.
El Josep Rocapons. El plaça, és una plaça.
Plaça Josep Rocapons.
Josep Rocapons, bueno... I aleshores, seguint amb uns quants carrers que encara queden, hi ha una plaça, la plaça dels Gegants, dels...
Sí, que em sembla que es diu així mateix, plaça dels Gegants de Sitges, es diu?
Dels Gegants de Sitges, sí, la plaça dels Gegants de Sitges, vull dir, els gegants que de les processons, no? Mm-hmm. Sobre el qual, això sí que jo hi entenc molt poc. Hi ha persones que...
Sobre els gegants?
Sobre els gegants i el folclore en general.
D'acord. Anava a dir, si creus en aquest sentit així una mica amb limitació, millor que no t'hi posis,
no.
Perquè estem en un poble on ves en com amb això del joc. Tens molt
jo
això.
M'admiro que hi ha gent anava que dir, coneix...
Montaner, no t'hi posis amb això.
Que coneix quan amb els gegants moros els hi van canviar el turban, quan els hi van posar una medalla a la geganta, quan jo... Escolta, res de res... De manera que...
Va per l'altre, eh? El carrer, que aquest és d'un d'inauguració, diríem que relativament recent, eh?
L'any 96.
L'any 96.
Sí, l'any 96.
És que recordem la inauguració, eh? Amb els gegants i tot. L'any 96. Sí.
Molt bé. Bueno, doncs, llavors, després hi ha el carrer o la plaça de Sant Jordi... A veure, d'això és... Un momentet, aquí m'he enredat.
Estem retrobant el plànol, eh?
Sí.
No passa res.
Tu mirant molt d'això. Ah, sí, bueno, em sembla que hi ha d'això. Em sembla que d'en Rocapons, que abans de dir que en vam parlar, no en vam parlar.
No, és que no en vam parlar, d'en Rocapons.
Ah, veus, ara, això és el que em confonia.
D'en Josep Rocapons no en vam parlar.
Això és el que em confonia, perquè tinc les coses...
Però és que m'ha vingut una suafreda a mi, què li passa a aquest home? Que no el trobarem, això. No, perquè, en fet, no ens havia passat encara un blanc durant tanta estona.
Bueno, doncs ara
ja està. Recuperada la memòria de Josep Rocapons, que no n'havíem parlat del doctor Rocapons, no n'havíem parlat.
Aleshores, abans de parlar de Josep Rocapons, cal parlar d'un carrer que es diu el carrer del Fondo de les Oliveres. El Fondo...
Veus, tampoc n'havíem parlat.
No n'havíem parlat, no. Ja estic,
hem trobat el fil.
Ja estic encarrilat.
Situat.
Doncs el carrer del
Fondo... T'acòmode? Sí. Ai, perdó. Millor riure.
Sí, home,
esclar que sí.
Escoltaria. El carrer del Fondo de les Oliveres, el Fondo de les Oliveres és el fondo que va desembocar a la Cala d'Aiguadols, que és el fondo aquell, per dir-ho d'una manera, que passa per sota, perquè ens entenguem, davant de l'hotel Gran Sitges,
sí.
Davant hi ha un carrer, i una mica més enllà hi ha un pont,
sí.
Que passa sobre el Fondo de les Oliveres.
Entesos.
Aquella, que és l'última part d'un fondo que neix cap al... la creu el Puig d'en Boronet i que va canviant de nom i que l'últim tros es diu Fondo de les Oliveres. I se'n diu Fondo de les Oliveres perquè temps era temps, estaven plantat d'oliveres. Segurament que el que les va plantar per treure'n les olives i per fer negoci, no? Però es veu que amb el pas del temps es van quedar abandonades, el que d'això no se'n va preocupar més, i segons diu un acte de l'Ajuntament, hi havia perill per la gent perquè s'enfilava per allà i es trencaven i tal, i llavors l'any 1896...
O sigui, constava en un acte de l'Ajuntament que allà hi havia hagut perill.
Exacte,
per les persones que s'enfilaven?
Sí, i llavors l'Ajuntament va decidir arrencar les oliveres. I això va ser l'any 1896, ja fa temps, no? el, segle, el segle XIX. Per tant, la plantació hauria de ser principis del XIX, com a mínim, no? Doncs des de llavors em diu Fondo de les Oliveres.
Llàstima, perquè és un arbre venerable per si,
l'olivera. Sí, sí, i a més és que, bueno, és llegendari que aguanten eternament, ah,
exacte,
no?
Que almenys tenen fama, vaja, les oliveres de ser arbres... Sí, això, sí. Mil·lenaris.
El talles i rebroten. I rebroten.
O sigui que l'Ajuntament va decidir treure les oliveres del tronc.
Arrencar-les. I des de llavors, clar, s'ha perdut el nom de Fondo de les Oliveres. El trobes en papers i en llibres i en coses d'aquestes, però la gent no en diu res.
D'acord.
I ara, amb aquest nom de carrer, s'ha ressuscitat.
La denominació.
Que és una cosa que està bé, ressuscitar noms perduts. El carrer del Fondo de les Oliveres. Bé, llavors, ara sí que toca, doncs, en Rocapons.
La plaça de Josep
Rocapons. La plaça de Josep Rocapons, que és una plaça molt àmplia, molt bonica, una mica abandonada, excepte quan s'hi fa algun acte. Quan s'hi fa algun acte, la brigada va i ho neteja, però normalment està bastant abandonada, que està aproximadament per allà on hi ha els Mossos d'Esquadra, una mica més cap enllà, Hi ha una plaça a la dreta, que és la plaça de Josep Rocapons. Aquest senyor va ser lingüista, va néixer l'any 14. Suposo que devia, bueno, va estudiar a la Universitat de Barcelona del temps de la República, i quan va acabar la guerra va marxar d'Espanya. No sé exactament, jo per motius polítics no ho crec. Devia ser perquè aquí un lingüista catalanista no tenia possibilitats de guanyar-se la vida. I llavors se'n va anar a Cuba i va ensenyar allà, i després el van cridar des dels Estats Units per ensenyar a una universitat americana, concretament a la Universitat de Bloomington, que està a l'estat d'Indiana. Indiana, Chicago, o no? No ho saps.
No, Chicago no. Chicago és Illinois.
Ah. Pues no, aquest és l'estat d'Indiana, una ciutat universitària no gaire gran, que es diu Bloomington, i allà va estar doncs, fins a la seva jubilació, fent catalanisme i...
Amb una càtedra específica de català, em sembla?
Diria que no, no ho sé, ara diria que no, que una càtedra de llengua lingüística en general. El que passa que molt probablement...
Ell va influir molt en...
Sí, no, probablement feia alguna classe de català, feia cursos de català.
Exacte. Que, si no recordem malament, que després el seu continuador va ser August Bové.
I va estar...
Diguem-ne, de l'encaix que va fer el doctor Rocapons va continuar amb August Bové, si no recordo malament.
Això passa a moltes universitats, que quan hi ha una persona que té interès pel català, un professor, vull dir, no? Doncs aleshores mira d'influir per introduir uns cursets o unes classes sempre minoritàries, però és curiós que totes les universitats que s'ha introduït, molta gent
ha acabat interessada per l'idioma, eh?
En alguns casos apassionadament i tot, A Alemanya hi ha el cas famós del Till Stigmann, un que va estar aquí, va estar de petit aquí, després va tornar a França, a Alemanya, i allà, doncs, amb unes classes de català va descobrir el català de nou, va tornar per aquí i ara és un dels grans defensors. Suposo que ja el senyor aquest ja deu ser una mica vellet, quan dic vellet vull dir cap als 60 i tants anys, i tant, però abans era el guru del català a les universitats europees, no? I com aquests, moltíssima gent. Hi ha gent que s'apassiona pel català, en part per la llengua, perquè els agrada, pel que sigui, no? Però en part perquè comprenen el problema del poble, el problema polític del poble català, que té una llengua, que la llengua té entrebancs, i que, per tant, doncs, això els fa apassionar més pel tema, no?
I el doctor Rocapons, en aquest sentit, va ser un dels que va obrir camí, no?
Sí. I a part d'això, en relació amb això que deies tu, va ser el fundador de la North American Catalan Society, que és una associació de catalanistes americans, catalanistes no solament llengua, sinó en tots els aspectes,
de cultura catalana,
en cultura, en pintura, en això, tots els americans de Nord-Amèrica, clar, perquè quan dius Amèrica, Amèrica és molt gran.
Sí, i presència catalana a tota Amèrica també n'hi ha hagut.
Dels Estats Units, concretament dels Estats Units.
Com tots que els Estats Units en diuen Amèrica.
Exacte.
Els americans en diuen Amèrica dels Estats Units.
Per això ho deia.
I nosaltres en diem els Estats Units. Això és com l'acudit aquell que va fer en Perica en el seu dia, que deia Colón descobriu Amèrica i Estados Unidos Sud-Amèrica. En una prova molt irònica de com els americans s'han apropiat del nom Amèrica per definir el que per nosaltres són els Estats Units, l'Amèrica del Nord.
Sud-Amèrica és
el pati del darrere, com es deia en el seu dia, no? Doncs en aquest sentit parlaves del doctor Gapons a Nord-Amèrica.
Aquesta Nord-Amèrica Catalan Society recull a tots els catalanistes americans, sigui quin sigui la seva especialitat, no? I bueno, i encara continua el mateix August Bové, va ser no sé, diria que president, però si no president, secretari de la societat aquesta, i ve la pena.
El doctor Rocapons, que anava i venia de Sitges, si no recordo malament, feia estades, no?
Sí, bueno, quan es va jubilar, de tant en tant anava a veure els seus amics dels Estats Units, de fet durant aquest període de classes a la Universitat Americana, va intentar, quan es va crear càtedra de català aquí a Barcelona, la primera càtedra de català que hi havia després de la guerra, va intentar venir aquí i
ser-ne professor titular,
guanyar la plaça de càtedra. I no va poder ser perquè la va treure l'Antoni Comas. No el coneixes tu, però jo sí, perquè em va fer classe. L'Antoni Comas, que és...
Com ho recorden els professors, eh? Ai, carai!
Sí, home.
Sí, home, sí, sí, sí.
De Mataró, que la va guanyar. I bueno, hi havia n'hi havien tres aspirants, que jo recordi tot això...
A la plaça de càtedra de català.
Sí, tot això ho tinc molt... Sí, és molt confús, perquè fa molts anys d'això. Però jo recordo...
Això que era, els anys 60?
Sí, sí.
Anys 60,
sí. Sí, 60, prop dels 70.
Prop dels 70.
Prop dels 70. Però ja fa 40 anys, això, no? Doncs...
Però és a dir, la primera càtedra de català va existir durant el franquisme.
Sí. I fins i tot classes de català als instituts, al batxillerat també es va arribar a finals.
Encaixar-les d'alguna manera.
Exacte, sí. Bé, doncs quan hi va haver aquestes primeres oposicions, que jo recordi, n'hi va haver dos de frustrats, un va ser el doctor Rocapons i l'altre va ser el Joaquim Moles.
Caram!
El Joaquim Moles, que hi anava, doncs, per la part de literatura, doncs, i recordo que tant, sobretot el Joaquim Moles, recordo molt concretament que diu que el dia que va perdre les oposicions, que la va guanyar l'Antoni Comas, que se li va enfonsar el món, que pensava que ja no aconseguiria mai més, que no sé què, quan després es va fer una altra universitat, l'Autònoma.
Sí.
I allà el de català va ser el Joaquim Moles, de manera que...
I el món va tornar a donar voltes.
Exacte.
Per Joaquim Moles.
En aquest món tot té solució, menys la mort. Tot és solució.
Com que estem parlant amb un relativitzador per naturalesa, és clar, no hi ha mai grans disgustos ni grans alegries.
No, això segur, I si tu no ho veus, és que... T'hauries de fer mirar si no ho veus.
No, però mai... No, home, però hi ha persones que es disgusten més que altres.
Sí.
I esclar, no, i això d'una càtedra, suposo que, vaja, no deixa de ser una càtedra.
Home, clar, vull dir, quan un posa totes les seves il·lusions en una cosa...
I no surt.
I no surt. I no veu que hi hagi una altra possibilitat posterior, no sé, que es mori l'Antoni Comas, que per cert, pobre home, es va morir bastant jove d'un atac de cor.
Caram.
Sí, vull dir, bueno, doncs clar, si no veu possibilitats, diu, i ara què faré jo? Tota la meva energia concentrada en això. Del doctor Rocapons no sé que li passés un trauma tan gros, però suposo que també hauria de tenir un disgust. Se'n va tornar als Estats Units i va continuar fins...
Suposo que pel significat històric, és clar. La primera càtedra de català a la Universitat Catalana després de la guerra,
sí.
Doncs va tenir aquí un significat simbòlic i de molta altra mena, no?
I en aquell temps, a més, el problema era que només hi havia una càtedra de català, càtedra de llengua i literatura catalanes, que ho englobava tot.
D'acord.
Posteriorment s'han anat creant especialitats i ara ara ja n'hi ha més.
Sí, esclar, més, no, més... no es parlava aleshores, evidentment, de filologia catalana.
No. Era el que vaig fer jo. Filologia hispànica, especialitat catalanes.
Això era el que es feia?
Sí, la... quan jo vaig ser la primera fornada que em va sortir, soc de la primera.
De la primera?
Dir, a més, el primer del primer, perquè... No, m'hauria de fer un monument.
Home,
un monument,
però sí que...
O la creu de Sant Jordi, com a
mínim. Per la Déu, nosaltres, pobres ignorants, parlant amb el primer de la primera.
El primer de la primera.
El primer de la primera.
Explico què és el primer
això
de la primera.
Això també, perquè... valdria, això també valdria una entrevista. I un d'allò, des de l'Uego.
Si m'has de fer...
Des de l'Uego.
Si m'has de fer records, ja els tinc molt,
no,
molt,
no, no,
molt foscos.
Però estem a la primera promoció...
Soc el primer de la primera promoció, i explico el per què. Perquè jo feia filologia hispànica. Filologia hispànica. Llavors, quan va sortir la possibilitat de fer especialitat de català, em vaig passar de la hispànica al català. Però jo ja portava anys fent, estudiant la filologia hispànica i tenia un pilot d'assignatures fetes. De manera que me les van convalidar, me les van acceptar, i llavors només me'n faltaven dues o tres. Que les vaig fer... un any en què encara els que havien començat català des del començament els hi faltava un any per poder acabar.
D'acord.
La carrera era 5 anys, jo quan la carrera existia només 4 anys ja tenia tot fet.
D'acord.
Tot fet.
Vols dir que va ser el primer en sortir.
Exacte. I llavors vam anar amb el Comas a la secretaria que d'això, i ja em van dir, però clar, vostè s'haurà d'esperar un any, perquè fins aquí un any
no es donaran,
no és possible donar títols de català.
Uh-huh.
I llavors em vaig haver d'esperar un any fent assignatures de doctorat per passar l'any, per passar el temps.
Ja per allò dir, no em toco un nas, faig assignatures de doctorat.
A l'any següent, llavors, tots els que hi havia eren 4 o 5, perquè fèiem...
4 o 5 d'aquesta primera promoció?
Fèiem classe al voltant d'una taula.
Mare de Déu.
Això ja t'ho asseguro.
4 o 5 persones a la primera promoció.
Jo vaig quedar esparverat. Jo que venia d'un col·legi en què havies d'omplir la classe amb 40 alumnes perquè si no, no et rendia, perquè si no anaves a l'aigua econòmicament, allà a la universitat, 4 al voltant d'una taula fent classe de català.
I aquesta va ser la primera promoció de filologia hispànica, exacte, branca en català.
Sí, sí. A la qual
4 persones.
Jo em vaig afegir a dir per aquesta raó. I alguns d'aquests han arribat, l'actual president de la Isidor Marí, que és l'actual president de la secció filològica de l'Institut de Secció Tilans, era d'aquests, al voltant de la taula.
D'acord.
De manera que, per això dic que...
Ja no va dir, quan tu dius la nostra promoció, quants éreu? 4.
Sí, sí, no, només no.
Ara que les classes a les universitats estan...
les classes d'assignatures comunes, aquelles que feies el primer any,
sí,
n'hi havia 100 o 150, I un tio amb un altaveu fent tots els crits que podia, perquè havien de posar una aula enorme pels 150. I, clar, posteriorment, com que el món ha millorat econòmicament, doncs aquestes classes de 150 eren acceptables, es van començar a dividir i fer grupets més petitets, i clar, ara que ve la crisi han de tornar
als
150. Però vaja...
O sigui que probablement éreu menys en aquesta primera promoció de català que els alumnes que podia tenir el doctor Rocapons a Indiana.
Molt probablement.
Molt probablement.
O per l'estil.
D'acord? Perquè sí, això sí. Es deuria fer per militància, perquè suposo que quan em preguntaven de què treballaràs?
Sí, no tenies cap sortida, no.
Per això?
No, jo no tenia problema perquè ja tenia feina, ja treballava. Però els que després d'això s'havien de buscar...
On anaven? On anaven a ensenyar català o on anaven a...
Sí, sí. Posteriorment la cosa ja va canviar, de manera que hi havia molta gent que feia català perquè hi havia més possibilitats de treball, que començava a haver-hi correctors de català als ajuntaments i professors de català a les classes, i actualment ja ha tornat a la situació, ja torna a estar, ja ha estat ocupat i és una assignatura normal i corrent.
D'acord,
no?
Però ara torna bé, torna bé. Ara és filologia catalana,
Ara sí,
ara sí, sí, sí.
Ja no és especialitat.
Ja no és especialitat, ja no és una branca.
Sí, sí,
tot
sí.
Això venia en relació a que el doctor Rocapons va ser en el seu dia un dels aspirants a la càtedra, aquesta càtedra,
exacte,
aquesta primera càtedra.
Sí. I llavors, va tornar als Estats Units, quan es va jubilar va venir Sitges, i com que era una persona, doncs, afable i...
inquieta.
I que parlava amb la gent i amb els veïns i saludava i era molt educat i tot això, doncs va trobar caliu i va estar aquí. Bueno, el van nomenar amic predilecte,
això mateix.
Amic predilecte de Sitges, que amb el Stanfield també li van fer primer, després el van fer
fill adoptiu.
Doncs el van fer amic predilecte.
Sí, perquè hi ha fill predilecte, fill adoptiu i amic predilecte.
Amic predilecte, deu ser, sí.
T'has segur?
Sí, sí, jo ho tinc aquí apuntat.
Ho tens apuntat? No, no. Ja si ho tens apuntat...
Home, és la Bíblia, els meus apunts són la Bíblia.
D'acord? O la Bíblia, o els evangelis apòcrifs. Però, va, no
sí,
si ho tens apuntat...
Sí, quan, no, no, quan no, algú no fa un amic de...
És que no ho recordava.
Sí, home.
No, que el doctor Rocapons...
El Genís va... Montaner què és?
El Genís Montaner li van donar la medalla de l'Ajuntament de Sitges, sí. Que va ser... diguem-ne que és la segona medalla que s'ha donat, perquè la primera medalla deu estar al Patrimoni Nacional,
yeah.
Que li van donar i en Genís ha estat la segona medalla.
No, però hi ha un títol que és amic. Pot ser que sigui amic de Sitges a seques, però a mi em sona que és amic predilecte.
I només em sonen els amics predilectes del Gremi d'Hostaleria, que són uns quantes que són, però ara no em sona així. T'haurem de deixar deures,
Aquest és un deure per tu.
O què? Has estat tu el que has vinculat el doctor Rocapons amb una...
A veure, jo afirmo rotundament que és amic predilecte.
D'acord.
Si tu no hi
estàs... jo crec, però és que no em sonava.
Si tu no hi estàs d'acord, has d'investigar-ho, telefonar a l'Ajuntament.
Sí, home.
A veure què...
El doctor Rocapons, amic sí, predilecte.
Amic sí,
no, però que el doctor Rocapons va ser protagonista d'un homenatge públic per oficial.
Sí, li va...
Però és que no recordo ara exactament...
El títol li va donar en Jordi Serra, en temps en Jordi Serra. Vull dir que... De manera que...
Amic predilecte, consta, eh?
Sí.
D'acord.
Bé...
Tot doncs... això a la plaça del doctor Rocapons. Els plans
encara,
de Iguals.
Encara estem a la plaça. Sí,
aquí fem fet una hipèrbole.
Fem digressions i ens anem d'un cop a l'altre. I... Això està bé, no?
Perquè no, però és clar que està bé. Van sortint coses.
Alegria a la vida.
Alegria a la vida. Bueno. Ai, carai, de càtedra.
Doncs, a veure, què anava a dir? Sí, que, bueno, i després l'any 2000 es va morir. Va morir l'any 2000. I l'any 2005 van decidir donar el seu nom amb un carrer, una plaça, i li van donar a la plaça dels Plans d'Aigua Dols. I la història, no sé si és coneguda o ja és coneguda, es va posar una placa horriblement equivocada. Bueno, amb falta d'ortografia d'un lingüista i defensor del català, li van posar...
Sí,
plaça de Josep Roca Pons, filòleg i lingüista. I lingüista. Per començar, filòleg no ho era. Per començar. De manera que el que es va inventar el nom també es va lluir, no? Un filòleg, un lingüista estudia la llengua amb aspecte abstracte. Un filòleg més aviat estudia textos. Textos medievals o d'això, o moderns, estudia el text.
D'acord.
I en canvi el lingüista fa teoria de la llengua.
Anem a fer broma. I un lingüista què fa?
Un lingüista...
M'ha vingut al cap... que no sé si és extrapolable o no, quan a Sitges es va fer l'exposició dels luministes...
Sí, lluministes, sí.
Entre els lluministes i els luministes.
Sí, sí, sí.
I, si no recordo malament, era luministes perquè venia del lumen, sí. del llatí,
bé,
del llum, no?
Bé, directament del llatí i no de la paraula catalana llum.
Ah, exacte.
Igual que els lingüistes...
És més o menys...
De la llengua llatina i no de la llengua.
Llengua. D'acord, o sigui que sí que hi ha una sí, analogia sí, a l'hora dels conceptes.
Ni lluministes, ni lingüistes està més ni és correcte, no?
D'acord. I per tant la placa constava d'aquesta manera,
sí.
I suposo quan l'Ignasi ho va veure.
És bueno, el primer que es va... Jo vaig, no sé si ho vaig veure primer o veure la seva viuda, que em va telefonar dient, escolta, he trobat això, jo, mira, català, en sé el que en sé, però em sembla que està equivocat. I sí, sí, estava equivocat, i escolta, uns problemes. Vaig haver d'estar, jo i altra gent, 2 anys sencers, perquè l'Ajuntament canviés les plaques i les arreglés. De manera que, escolta, entre que feien el distret, entre que no en tenien ganes, entre que deien que no hi havia pressupost per canviar unes plaques que valen 50 euros. No, no, m'ho van dir així, no hi ha pressupost. Això l'any que ve, el pressupost de l'any que ve. I si no està en el pressupost, no podem gastar 50 euros. No rius?
Calli, calli vostè. I ara? Oh, escolta, quin matí.
Això m'ho van dir a mi personalment. No hi ha pressupost i no...
L'any 2005.
Sí.
Bé, quan es va inaugurar la plaça.
El nom se li va donar l'any 2005. La plaça, no sé si va ser el 6 o el 7, no sé què. Bueno, finalment es va poder aconseguir just per quan es va deixar el filòleg. Mira, encara...
Alabat siga Déu.
És una equivocació, però no d'això. Es va aconseguir just per quan els de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans van venir aquí a Sitges a fer una reunió, fan unes reunions itinerants, que cada any el fan en un poble diferent.
O sigui que van arribar a la plaça i la plaça ja estava normalitzada.
Van arribar just quan havien canviat el d'això. I a més, és que era un acte fet aquí a Sitges a l'Institut d'Estudis Catalans per homenatjar en Rocapons.
Doncs...
I van anar a la plaça en processó a fer-se la foto al costat, que per cert no va venir ni l'alcalde ni va venir ningú. Vull dir, van quedar com un drap brut tot el govern municipal, ni l'alcalde ni el delegat de Cultura, una reunió de l'Institut d'Estudis Catalans, ja no es va presentar ningú. Bueno, deixem-ho estar.
Carai, quin episodi. Ja veig que va quedar marcat això, eh?
Home... No, ja ho tinc mig oblidat, però és per explicar.
Però t'hem despertat la... Allò que dèiem, fa un moment que parlàvem d'en Joaquim Moles, pobre. Sí. I en Ignasi, mira, relativitzem-ho tot, doncs això em va quedar...
Sí, també ho relativitzo, perquè de més grosses d'hi ha, no?
Sí, però, sí, home, evidentment, la feina està feta i la persona va ser homenatjada.
Va ser una vergonya.
Bueno, 11:48.
I això...
Ah, no sé si podíem acabar amb alguna cosa més maca, o perquè, esclar, aquest episodi tan...
No ho sé, perquè la pròxima cosa a parlar ja s'han acabat els plans d'Aiguador, la pròxima cosa a parlar són de les cases del Núñez, i clar, no sé si és gaire maco o lleig.
Les cases del Núñez, això és un topònim teu.
Sí.
Ah.
No, meu no, ho he sentit a dir més d'un, eh?
Sí, però sí. Vull dir que és un topònim d'aquests...
De popular.
Popular.
De meu no.
No, les
igual
cases
que abans deien les cases de Fernández. Saps a què van les cases de Fernández? No. Ja ves, la cara que fas és que no. A Baix a Mar, entre el Calípolis i el carrer Bonaire, i el racó de Can Bori, aquell racó que hi ha,
sí.
Hi ha uns xalets que recentment que recentment els van arreglar,
sí,
van deixar la fatxada i per dintre
sí.
Fins i tot les habitacions de dintre
entre un i altre
les habitacions de dintre surten una mica per sota de la fatxada i tot
que es van conservar les façanes,
pues allò, tota la vida han sigut les cases en Fernández. La va fer el senyor Fernández,
el de l'Avinguda Sofia, en Bernardo Fernández,
el marit de la Sofia.
No
l'Oren, sinó...
No. Com que hi ha denominacions d'aquestes populars, eh? Sí, com l'edifici Cumbre, que en té una altra. Però sí, vaja, sí, cada...
A les cases del Núñez, que teòricament es diuen Parc...
De Mar.
De Mar. Que no, de Parc no ho és, però vaja.
O és un parc tancat.
Podem dir quatre cosetes més el dia que ve, no gaire cosa més, perquè no.
Bueno, farem estirar d'alguna altra pàgina viscuda.
Sí, no, bueno, després ja queda la plana oest i la plana est, i...
Ja no et dic allò de les Santes Bàrbares perquè t'enfadaràs. 11:50. En un mes tornem a saludar l'Ignasi Montaner. Ignasi, gràcies.
Molt bé.
Fins d'aquí un mes. Bé.